Molt bon dia, són les 11 i 8 minuts del matí. Comencem una nova edició de la ràdio. L'engeguem un dia més en aquest dimecres 19 de març de 2025. Un programa que comença ara, que fins a la una us acompanyarà. En uns minuts sabrem amb quins continguts, i avui un servidor, Xavier Puig, i la Neus Ibáñez al control tècnic, que estarem un dia més al capdavant d'aquest magazín que, com cada dimecres, comença després del programa Línia Directa, que acabem d'escoltar avui amb el portaveu del PSC, Daniel Farriols. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem, com sempre, destacant una notícia de l'actualitat d'avui. I aquest 19 de març, Sant Josep, de seguida també en farem referència a aquesta festivitat i a felicitar també a tots els Joseps i pares que m'estan escoltant. Doncs això serà d'aquí uns minuts, però abans aquesta notícia avui ens porta fins a Hongria, una notícia tristíssima amb la que comencem avui, i que una més d'aquest país que des de fa ja molt de temps doncs ens té acostumats a aquest tipus de notícies, perquè el Parlament hongarès va aprovar ahir dimarts la prohibició dels actes de l'orgull LGTBIQ+ i altres manifestacions al país, en una decisió que ha despertat evidentment fortes crítiques i protestes i que és inèdita a la Unió Europea. La votació ni molt menys ha estat ajustada, perquè s'ha validat per 136 vots a favor i només 27 en contra aquesta proposta del primer ministre hongarès Viktor Orbán, que modifica la llei sobre el dret de reunió per prohibir les assemblees que vulnerin les prohibicions previstes a les lleis de protecció de la infància. Aquesta és la llei, així els sembla al govern hongarès, que protegeixen la infància. Ells sabran de què l'estan protegint. I és que diputats de l'oposició han encès bengales de fum al Parlament, on s'han manifestat en contra d'aquest decret per una llei que preveu multes i l'ús de tecnologies, atenció, de reconeixement facial per poder identificar els participants d'aquestes trobades. Els crítics denuncien una nova repressió contra la comunitat gai a Hongria, i des de que els organitzadors de la desfilada de l'orgull a Budapest han dit: això no és protecció a la infància, això és feixisme. Budapest Pride, aquesta organització, ha alertat que es tracta d'un intent per limitar les protestes pacífiques de veus crítiques amb el govern d'Orbán. Si intenten prohibir les manifestacions pels drets de la comunitat LGTBI, no hi ha cap garantia que les protestes pacífiques de grups considerats enemics pels partits del govern siguin prohibits, al·legant la falsa protecció infantil. Tot i aquesta prohibició, els organitzadors de l'Orgull tenen previst fer la desfilada de totes maneres el proper 28 de juny, el dia que es celebra a nivell mundial aquest Orgull. I és que Hongria va aprovar el juny del 2021 aquesta llei polèmica sobre protecció a la infància i que limita l'accés a menors de contingut i anuncis que promocionen i mostren persones transsexuals i homosexuals, i així imposa mesures ara més restrictives a aquests continguts, a serveis de comerç electrònic, serveis d'informació, activitats educatives i contingut audiovisual. I tot això està passant a Europa. I què ha fet la Comissió Europea? Doncs ha portat Hongria al Tribunal de Justícia, que està revisant si aquesta llei viola els drets fonamentals. No sé què han de revisar, cosa que no ha impedit que Budapest faci un pas més enllà i pretengui ara negar el dret d'assemblea a tantíssimes persones del país que formen part d'alguna de les sigles d'aquest col·lectiu. Doncs amb aquesta trista notícia, amb aquest pas enrere en els drets i les llibertats, un dia més avui comencem i anem a saber ara quin és el temps que ens espera per aquest dimecres plujós. Això sembla que ja és evident des de que ha començat el dia i sembla que continuarà sent així. Anem a saber més detalls d'aquesta previsió. Com sempre ho fem saludant al nostre meteoròleg de capçalera, el Joan Enric Jorba. Bon dia.
Bon dia. Doncs avui dimecres ens està creuant la tercera borrasca batejada. La primera va ser la Jana, després va venir el Conrad, ara tenim el Lawrence i de cara a divendres sembla que ens arriba una nova borrasca, també d'aquestes borrasques batejades, amb el nom de Martinho. Per tant, avui dia de paraigües, tot i que de moment les precipitacions són molt més febles del que els mapes apuntaven, estan més aviat concentrades a l'extrem nord-est del país i a la nostra vila de moment parlem de plugims intermitents, tot i que han d'anar més a mida que avancin les hores. Sembla que de cara a la tarda vespre aquestes pluges ja quedarien més aviat concentrades cap a les comarques de Girona. Tot i la incertesa pel que fa a la distribució i la quantitat de pluja, sembla que les més destacables de precipitacions quedaran restringides al nord-est del país. A la resta parlarem d'aquestes gotellades intermitents, tot i que poden anar, com dèiem, a més extensió i una miqueta més d'intensitat a mida que avancin les hores. Per tant, hem de dur el paraigües perquè en qualsevol moment doncs podem tenir aquests ruixats, aquests plugims, aquestes precipitacions intermitents, això sí, a la nostra comarca. Pel que fa a temperatures, han pujat ja de forma notable, tot i que hem repetit els 6 graus de temperatura mínima aquesta nit passada, a quarts de 8 del matí teníem ja 10 graus de temperatura, pujada notable del termòmetre que pot tornar a baixar de cara a divendres amb l'arribada d'aquesta nova borrasca que ens aportarà una nova injecció d'aire més fred. La humitat es manté elevada del 97%, el vent de gregal i la pressió atmosfèrica alta, tot i la presència d'aquesta borrasca. 1.021 mil·libars. Veurem com evoluciona tot plegat, però sembla que de cara a demà dijous tindríem una pausa pel que fa a les pluges i divendres arribaria aquesta nova borrasca que deixaria més precipitacions i ens aportaria de nou un lleuger descens de la temperatura i aquestes pluges de divendres sembla que estarien més aviat concentrades al Pirineu i Prepirineu, sobretot a la vessant més occidental del Pirineu, per tant cap al nord-oest del país i comarques de la meitat nord, Pirineu i Prepirineu bàsicament. També podria arribar alguna pluja de cara a divendres al migdia a la nostra comarca, però les més destacables quedarien més a l'extrem nord del país. I el cap de setmana, doncs, de moment força incertesa, perquè els mapes no s'acaben de posar d'acord, sembla que el temps no acabarà de fer net i encara podríem tenir alguns ruixats de tarda, tant la tarda de dissabte com també la de diumenge. Esperarem a veure com evoluciona tot plegat, però de moment tenim inestabilitat per uns quants dies, amb molts núvols i amb pluges que aniran caient doncs de distribució molt irregular, però que pràcticament parlarem de pluges gairebé cada dia. De moment, a la nostra vila, d'aquesta nit passada, ja tenim 4 litres i mig més al sac i ben lligat, i aquesta quantitat de pluja, de moment feble, doncs es veurà incrementada en les properes hores. Per tant, avui per aigua, demà sembla força clar que tenim una pausa en les pluges i veurem l'arribada d'aquesta nova borrasca de cara a divendres a la meitat nord del país que pot tornar a donar precipitacions. Al cap de setmana, com que tindríem una miqueta d'aire fred en alçada, quedaria un temps insegur amb els típics ruixats de primavera, sobretot a la tarda i al nord i nord-est del país, en punts de muntanya. Ho anirem seguint tot plegat, tenim força feina i força incertesa, perquè tampoc els mapes estan afinant gaire amb la distribució de la pluja. Res més de moment, que acabeu de passar un bon dimecres. Salut!
Doncs el paraigües a mà tot el dia, ja ho hem escoltat, i de moment aquí continuem, aquí dins de l'estudi, que tenim a Xubluc. Doncs anem ara a saber quins són els continguts per aquest magazín d'avui dimecres. De seguida, la cançó del dia, avui dedicada, com deia a l'inici, doncs, a aquesta festivitat del dia del pare, avui, que és 19 de març, que és Sant Josep. De seguida escoltem, doncs, de quina manera ho farem, perquè, a més, en la cançó del dia d'avui ja avanço que tindrà relació amb algun dels continguts que sonaran d'aquí una estona al programa. I és que començarem, després d'aquesta cançó del dia, les entrevistes d'actualitat. Avui la primera és amb la Glòria Trujillo. És mestra artesana, és ceramista i és l'actual gerent de Ceràmiques Sedó. I és que, amb motiu del Dia de la Dona, que es va celebrar el passat 8 de març, l'Ajuntament ha organitzat diversos actes aquella setmana, la passada, i també culminarà aquest cap de setmana amb activitats com, per exemple, la que tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 11 del matí, amb una conferència en el que es parlarà del paper de les dones a la terrissa, i qui millor per parlar-ne que una terrissaire com és la Glòria Trujillo, que continua aquesta tradició familiar, i és qui serà l'encarregada d'oferir aquesta conferència en el mateix espai de la terrissa aquest proper dissabte. Una activitat organitzada entre l'Ajuntament d'Esparreguera, el Centre d'Estudis Comarcals de Baix Llobregat i Ceràmiques Sedó, i evidentment, doncs, tindrem la veu de qui parlarà d'algunes d'aquestes dones, i també, com no podia ser d'una altra manera, doncs, d'ella mateixa, de la seva pròpia experiència i de la seva feina que fa tants anys que fan a Ceràmiques Sedó i que continuen i continuaran fent. Doncs en aquesta primera hora tindrem a la Glòria Trujillo, i després, pocs minuts abans de les 12 i fins al final del programa, avui tindrem una conversa llarga i molt interessant, parlant de la música, de la passió. La setmana passada s'estrenava la temporada 2025, en parlàvem aquí en una tertúlia en la que volíem precisament donar veu a persones importantíssimes perquè sortia endavant any rere any i diumenge rere diumenge la passió d'Esparreguera, i que normalment tenen feines que són més difícils de valorar. Això vam fer l'altre dia. Doncs avui volem parlar de la música, de la passió, i estarem una bona estona parlant-ne amb l'organista, amb el David Llort, que ens explicarà moltíssimes coses sobre la música del Josep Borràs, que es va estrenar a mitjans dels anys 70, aquesta música feta especialment per la passió, i dels 33 anys que porta el David fent aquesta tasca dins el fosso de la passió d'Esparreguera. Doncs avui una estona de música i relacionada també amb l'actualitat, perquè ho hem volgut fer just ara que acaba de començar la temporada de passió, i pocs dies abans o setmanes, vaja, el proper 5 d'abril farà 5 anys de la mort del Josep Borràs, i això, doncs, uns dies abans de que arribi aquesta data en parlarem, i molt amb el David Llor. Doncs amb això us acompanyarem en aquest dimecres. De moment anem amb aquesta cançó del dia. Comencem. Anem a saber com li posarem música. Avui doncs quedarà tot lligadet i potser algú pensarà que repetitiu, però d'aquí una estona parlarem sobre la música de La Passió, i la cançó del dia d'avui també va dedicada a la música de La Passió. Per què? Doncs perquè, mira, avui ho hem volgut fer així, doncs encadenant diferents doncs efemèrides que coincideixen avui. En aquest programa parlarem d'algunes d'aquestes músiques que va fer el Josep Borràs. Doncs avui, que és Sant Josep, aprofitem per felicitar a tots els Joseps i derivats i noms masculins, femenins derivats d'aquest dia de Sant Josep, que són uns quants. I aprofitarem doncs també per recordar aquest Josep, el Josep Borràs, amb una cançó que també doncs té a veure amb el dia del pare, que és avui, i aquí també volem doncs felicitar tots els pares, el meu en concret, evidentment, doncs el felicito també des d'aquí, i ho farem amb una peça que havia de ser aquesta, una de tantes d'aquest llibret de La Passió, i que és el Pare Nostre. Avui doncs en aquest homenatge que farem als Joseps i als pares, i abans de que escoltem aquesta conversa amb el David Llor sobre la música de La Passió, doncs escoltarem avui una cançó que, dintre de les habituals de la cançó del dia, doncs deu ser de les que té el rècord de més curta, perquè és un minutet de música. Però vaja, doncs avui ho hem volgut lligar així, en aquest dia que no a tot el món es celebra el 19 de març. De fet, hi ha països, la tradició nord-americana no és el 19 de març, i hi ha països europeus com França o el Regne Unit que han adoptat la data nord-americana per aquest dia del pare, que és el tercer diumenge de juny. Però en els països de tradició catòlica europea, coincidint amb aquest dia de Sant Josep, doncs es celebra des de fa molt i molt temps el dia del pare, aquest 19 de març. Doncs queda dit, avui queda felicitat a tothom que m'estigui escoltant, sigui Josep, sigui pare, doncs, o sigui simplement fan de la música de La Passió. Doncs avui escoltarem, abans de que després escoltem aquesta entrevista més extensa sobre aquesta música, doncs a la cançó del dia, aquest Pare Nostre de Josep Borràs, que és la cançó del dia d'avui. Avui a la ràdio continuem parlant de la programació extensa relacionada amb el 8M, amb el Dia de la Dona, una programació que va començar, evidentment, doncs fa dues setmanes, abans d'aquell dissabte 8 de març, i que culminarà aquest cap de setmana, culminarà, de fet, diumenge, a la colònia Sedó, amb una passejada amb ulls de dona, però abans, aquest dissabte, dia 22, a l'espai de la Terrissa, a partir de les 11 del matí, hi haurà una activitat amb el nom del paper de les dones a la terrisseria, a càrrec de la mestra artesana i ceramista i actual gerent de Ceràmiques Sedó, la Glòria Trujillo. Aquí tenim el telèfon. Bon dia, Glòria.
Bon dia a tothom.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la ràdio per parlar d'aquesta activitat, d'aquesta jornada. Que bé, abans d'entrar en més detalls, explica'ns com va sorgir, perquè és una activitat organitzada doncs, també amb el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i, evidentment, amb Ceràmiques Sedó. Com va sorgir?
No, simplement això, que nosaltres havíem acompanyat a l'Ajuntament durant tots aquests anys per poder fer possible l'espai de la Terrissa, i ara que ja ha començat a funcionar, amb l'Ester, que és, ell és del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, i porten a l'espai de la Terrissa, van dir, ostres, sempre de les terrisseries ha parlat dels homes i no hem investigat què passava amb les dones, quina feina hi feien, si és que hi eren presents. Mm-hmm. I em va dir, Glòria, què, t'animes a organitzar una conferència? Dic vinga, va, som-hi. I va ser així de fàcil com va sortir la idea.
Uh-huh. Com anirà aquesta jornada? Perquè hi haurà aquesta conferència que faràs, però després també doncs es farà una visita, no?, a l'espai i al vostre taller també.
Sí, l'Estera m'ha dit això, diu, home, ja, que potser vindrà gent de fora i tot això, diu, o gent que no, per ampliar més i donar una visió més àmplia, diu, després podries fer una mica d'explicació aquí a l'espai de la Terrissa i després, bueno, que intentaré donar la meva visió diferent del que com està explicat ara, no?, perquè molta gent, suposo que alguns repetiran que ja l'han vist o ja van anar el dia de la inauguració. Uh-huh. I després doncs acabar de rodonir-ho amb la visita aquí al meu taller, que és una mica complement, no?, perquè ve d'una tradició molt llarga que hem tingut a Esparreguera i que actualment encara estem treballant, bueno, nosaltres i un altre taller, el taller de la terrisseria de Terrisseria Encines. Uh-huh. Que encara estan, bueno, encara seguim, ells també són de tercera generació com jo i encara estem estirant fins al final aquesta tradició.
Mm-hmm. Sí, és evident que és una tradició que ha canviat respecte a fa dècades, no?, la gent que ho està fent, el número de feina que hi ha aquí a Esparreguera, però també és evident i s'ha posat en valor els que continueu, clar. Després de...
Home, clar, sí, moltíssim. Sí. Pensa que hi havia molts tallers aquí a Esparreguera. Imagina't, l'any 60 n'hi havia uns 20 d'oberts. Sí. Que eren famílies, però a més que tenien gent a jornal i que donava feina a molta gent. Després hi havia gent que només anava a ajudar a les fornades, gent que anava a fer feixos, gent que anava a repartir. O sigui que era un teixit social i econòmic molt important. I ara res, ara els que quedem és residual, jo dic, estem com a la resistència.
I tant.
Els últims dinosaures, ja.
Bé, Glòria, en el cas vostre, suposo que has preparat una conferència en el que parlaràs de diverses dones, però vaja, en primera persona també, no?, perquè tu ets una dona treballant en terrisseria des de fa anys i anys, no?
Sí, mira, estem 50-50, diríem, perquè els Encines estan el Sergi i la Núria, que són dos germans, sí. I aquí al taller Ceràmiques Sedó estem jo i el meu marit, o sigui que estem en l'actualitat, tot i que era un món d'homes, que no, que sí, que també hem anat investigant, he trobat moltes que les dones també hi estaven implicades, ja explicaré a la conferència quines feines concretes feien... Mm-hmm. Però que, bueno, que han estat una mica invisibilitzades, sí que era un món d'homes, però elles també hi eren presents.
Que de fet aquesta activitat programada dins aquests diversos actes en diversos dies del 8M, clar, parlem d'un dia en el que precisament es visibilitza aquesta dona treballadora, no? I es dona doncs el valor que la història li ha tapat tantes vegades, no?, en tants àmbits a les dones. En el cas de la Terrissa, com dius, era un món o ha estat sempre i segueix sent un món amb molts més homes que amb dones, o sigui, més masculinitzat.
Mira, en l'actualitat jo crec que s'ha girat la truita i ara la tendència és que les terrisseries tradicionals com les que teníem aquí a Esparreguera estan en fase de desaparició i desapareixeran no només aquí a Esparreguera sinó amb els altres nuclis importants que tenim a Catalunya, Breda, la Bisbal, Verdú, Miravet. D'acord? Però ara qui recupera aquest ofici d'alguna manera dins el món de la ceràmica, jo crec que majoritàriament hi ha dones. O sigui, qui recull el relleu són les dones.
Clar, suposo que en altres moments de la història era més difícil que ara també que aquesta feina que ja estaven fent moltes dones doncs es valorés, no? O... vull dir, en aquest sentit n'hi ha moltes ara, com dius, n'hi ha més comes, però també, també potser se'ls reconeix més que fa molts anys.
Sí, és que l'estructura ha canviat, perquè abans les terrisseries eren una estructura familiar i el nucli de la família ho absorbia tot,
yeah.
I ara no, ara una és ceramista i té pues, el seu taller, el seu negoci, o ho comparteixen entre dues, no sé, ara s'ha m'acut el taller Bugambília, que fan aquestes, són amigues meves de Barcelona i fan plats per molts restaurants i són, bueno, ara penso que una ja s'ha jubilat, però són dues dones que han tirat endavant aquesta feina, soles.
I en el cas de Ceràmica Saló, en el vostre cas, quin ha estat el paper de les dones com tu, però vull dir, sobretot abans que tu, no?
Mira, això, ells, la meva àvia i la meva besàvia mai van estar lligades a la terrisseria, mai van col·laborar. En canvi, la meva mare sí, i jo també, sí.
Clar.
Cada família és una mica diferent, eh? Si tinc que anar fent molt treball de camp mirant què passava. O la implicació és diferent. Per exemple, hi ha famílies que l'ajut que feia la dona a la família era dur la comptabilitat o parlar amb els clients.
Ja. Yeah.
Bé, també és feina, no?
Sí,
una empresa també.
Sí, una cosa és l'artesania pura i l'altra és que funcioni una empresa, no? Hi ha moltes feines aquí que s'han de fer, clar.
Clar, i pensa que els tallers eren grans. Per exemple, Cal Badia era un taller gran, el més, o Cal Jarré eren tallers grans. Ens tenien botiga, a la millor les dones pues, ajudaven a dur la comptabilitat o venien a la botiga... I quan calia doncs feien alguna feina dintre, però si això ja els hi ocupava tot el dia feien aquesta tasca.
I com ha estat aquesta feina de documentació, Glòria?
Mira, doncs he anat buscant i he fet molta feina de camp. M'he dedicat a trucar a contactes que tenia altres nuclis terrissers de Catalunya,
sí.
Preguntant que a les famílies quin era el rol de les dones en aquell poble. És que no tenia altra, perquè d'això no hi ha molts estudis.
Clar.
Només he trobat una tesi doctoral de la Universitat de Pennsilvània que és més feta a nivell general, més del món, sobre el rol del paper de les dones a la terrissa. Però quan he volgut parlar d'aquí, de Catalunya i d'Esparreguera, no m'ha tocat altra que fer feina de camp, que és anar preguntant i anar esbrinant el què.
Clar, sí, perquè aquesta feina segurament no s'ha fet abans així, no? I llavors no està documentat o pel que
no,
sigui, però...
No, exacte, sí, clar. Fins i tot a mi em sorprèn, no? I dic, ostres, com no havíem parlat, no?, d'aquest tema, bueno, perquè hem parlat molt de les terrisseries, però què hi feien les dones no ens ho havíem plantejat.
Glòria, abans has comentat que hi ha moltes més dones com actualment recuperant això. Clar, si ho han de recuperar vol dir que també doncs, s'ha de reivindicar, no? I han de fer coses que s'estaven deixant de fer o que, com en el cas dels tallers aquí a Esparreguera, doncs se'n fan molt menys, no? És una cosa inevitable que l'artesania doncs, formi part d'un nínxol molt més petit de la societat, diguem ara, o realment s'està recuperant perquè s'està veient que és més important del que ens estàvem pensant?
Home, clar que és important l'artesania perquè ens connecta amb les nostres arrels, ens connecta amb nosaltres mateixos, però a veure, recuperar-se com eren les terrisseries tradicionals que van ser des de l'edat mitjana fins al segle passat, això no ho recuperarem mai més, ve embolicat d'una altra manera. L'artesania ha d'existir perquè a més, ostres, tot el que et connecta directament entre la mà i el teu cervell està, t'ajuda a pensar d'una altra manera, d'una manera més centrada. Però sí que es recupera, però jo sempre explico, no?, com la hípica, els cavalls mai desapareixeran, però ara la gent no els utilitza per transportar-se, els utilitza com a hobby o com a esport. Pues una mica amb l'artesania passarà això. Sí que el tema dels plats, ostres, sí, i molts tallers tenen feina d'això, de fer plats, però no tornarem a fer vàters de ceràmica a mà. Pel gran consum.
No, clar,
això es farà a màquina. O cassoles. Es faran a màquina.
Clar. No, evidentment també era el número de peces, no?, que es fan o no?, que es feien fa 50 anys, suposo que també ha canviat molt, no? Vull dir, en el sentit de fer-ho molt menys a mà, diguem. I molt menys
industrialitzat. És com, tu pensa, un jersei fet a mà o fet a màquina. Imagina't amb el temps que em fas una mà quan no em pots fer màquina. I això llavors també és una qüestió de preu.
Clar.
O sigui que pots abaratir molt més quan fas a màquina. Aleshores l'artesania quedarà dins aquest nínxol petit residual. Que tots aquestes amigues meves que et deia que feien plats, clar, fan pels millors restaurants d'Espanya.
Clar.
Pels xefs més importants que els hi encarreguen coses superespecífiques per presentar els plats que ells desenvolupen.
Clar, és un mercat molt concret, clar.
Ah, sí, exacte. I quedarà així, l'artesania.
Ja. Sí, no, és veritat que a nivell de números doncs, són els que són, però quan compres artesania realment que estàs comprant alguna cosa més que una
clar,
peça.
Estàs clar, estàs comprant identitat, estàs comprant ànima, estàs comprant un objecte bueno, que té una qualitat. Però això ha passat amb els altres oficis, un moble fet a mà, una cadira o unes cadires industrialitzades doncs no tenen res que veure. També et durarà més, les cadires dels nostres rebesavis, ostres, si encara la trobes i la pots restaurar, dura moltíssim.
I tant. Bé, Glòria, en el cas concret de la terrisseria, hi ha alguna feina, pels que no ho coneixem des de dins, hi ha alguna feina que més enllà de que es fes homes o dones repartit, fessin exclusivament les dones?
Quasi bé sempre la feina de guarnir o de decorar es guarda a les dones. Quasi bé sempre.
Clar.
Suposo que perquè requeria, és una feina entretinguda dins la terrisseria i requereix menys força física. És que això també és un tema important, la força física. És una fer de terrisser, fer una gerra de 300 litres, necessites gas, o sigui, allà hi ha d'haver força per poder estirar fang amunt, per poder remenar, per poder pastar.
Clar.
O sigui, hi ha un tema físic.
Clar, no, per això ho deia, no? que segurament per la pròpia naturalitat de la feina, no? I de particularitats, doncs hi ha coses que potser habitualment doncs, fan més homes per una raó o més dones per una altra, no? Per això t'ho preguntava.
Exacte, sí, sí.
Perfecte, doncs bé, amb qui vulgui saber més, perquè evidentment doncs, hi ha moltíssim més per parlar doncs, aquest dissabte a partir de les 11, hi ha aquesta conferència, el paper de les dones a la terrisseria. I bé, en aquest espai de la terrissa que aprofito per preguntar-te, Glòria, des de que es va inaugurar fa uns mesos, com ho veus el fet de que finalment doncs s'hagi inaugurat, no? I hagi persones d'Esparreguera i també de fora Esparreguera que hagin sumat, no? A aquestes coses per veure Esparreguera, aquest espai de la terrissa, com ho valores?
Home, jo trobo que s'havia de fer, perquè és que no és que els terrissers formen part de la història d'Esparreguera, és que si perdíem aquesta parcel·la no perdíem els terrissers, que ja he explicat que estem en vies d'extinció, és que perdíem part de la nostra cultura, perquè no només el fet de que Esparreguera fos ric amb tantes terrisseries va modular un tipus específic de societat. O sigui, Esparreguera no és com és, no seria com és si no haguessin estat els terrissers a darrere, no? com la colònia Sador. O sigui, això va fer que Esparreguera fos d'una determinada manera i va generar tota una cultura. I bueno, pues l'espai de la terrissa és una manera com de crear una càpsula de coneixement que quedarà allà per les, quan aquests dos tallers que queden n'hi hagin tancat, si algú busca i deia, bueno, què feien els terrissers d'Esparreguera, podrà anar a buscar allà aquesta informació, i a la vegada que la podrem donar a conèixer a gent d'altres pobles que no han tingut la sort de tenir aquesta riquesa artesana.
I tant. Bé, sí, com en el cas de Ceràmica Sador, també més enllà del negoci, també habitualment doncs doneu aquesta oportunitat, no? A qui ho vulgui, de poder veure in situ com es treballa i moltes d'aquestes feines que heu fet, no?, durant tantes dècades.
Sí, a més, hi ha molta desconnexió. O sigui, les generacions que pugen noves estan acostumats a fer coses amb ordinador, yeah, i desconeixen tots aquests processos. O sigui, quan entren al taller i els hi expliques i poden veure'ls, ells fan un descobriment. O sigui, les noves generacions s'han desconnectat totalment de com estan fetes les coses.
Clar, no, per això és important que aquests espais siguin no només per recordar, sinó per conèixer, clar, per tota la generació que no ho ha vist, no?, literalment.
Sí. Clar, quan expliques com feien els fangs al terrassa de Rogers, penses, mare meva, però si això era terrible. O sigui, jo sempre dic que perquè aquí a Esparreguera tenim la sort de tenir ceràmiques Collet que ens fan l'argila, si no la meitat de ceramistes que hi han tancarien les portes si s'haguessin de fer el fang, perquè això era duríssim, una feina terrorífica.
Doncs una feina que per sort aquí a Esparreguera almenys doncs encara continuen aquests dos tallers, en un d'ells doncs a Ceràmica Sador, i avui volíem parlar amb la Glòria Trujillo, mestra artesana ceramista de Sador, que vaja, doncs com sempre t'agraïm que ens ho hagi explicat, i esperem que vagi molt bé aquest dissabte el paper de les dones a la terrisseria, aquesta conferència. Doncs gràcies, Glòria.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres sempre per ajudar a escampar el patrimoni de la terrissa d'Esparreguera. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, merci, fins la propera.
Adéu, adéu a tothom.
T'agradaria fer un podcast a Ràdio Esparreguera? Vols fer-ho i no tens prou mitjans a casa? Ja en fas un i voldries compartir-lo a la nostra nova pàgina i que arribi a més gent? A l'emissora municipal engeguem els Repodcasts i si ho necessites et posem els estudis a la teva disposició perquè puguis fer-ho realitat. Busquem persones o entitats amb ganes de produir contingut inèdit amb temàtica lliure. Si vols formar part dels nous Repodcasts, escriu-nos un correu amb la teva proposta a l'adreça radio@esparreguera.cat.
Línia directa a Ràdio Esparreguera. Cada dimecres, de 10 a 11 del matí, l'emissora municipal els ofereix línia directa amb el portaveu d'un dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament d'Esparreguera.
Dimecres, 19 de març, línia directa amb el portaveu del PSC, Daniel Farriols. Thank you.
Avui volem parlar de la passió. La setmana passada va començar la temporada 2025 i vam fer una tertúlia aquí per precisament doncs, parlar del que no acostumem a parlar, que normalment doncs, és sobretot la direcció o actors o actrius, i més enllà d'això, que ho fem també, doncs volíem donar veu també a Tramoies, vam parlar amb l'Olga Orín del Cor, per exemple, amb el Gerard, que aquest any s'estrenava també dirigint algunes d'aquestes representacions, però volia aprofundir en el que és la música de la passió, primer perquè és importantíssima i de moltíssima qualitat, això no cal que ho expliqui jo a qui ens escolta, però segon perquè a mi personalment doncs és un llibre, vaja, unes partitures que sempre m'han encantat i és un dels trets diferencials, com explicarem ara, doncs, de la passió d'Esparreguera, que és no només tenir aquesta música feta expressament per l'espectacle, sinó interpretar-la cada setmana en directe. I qui s'encarrega de tocar l'orgue de la passió des de fa molts anys, ara també mirarem enrere una mica, és el David Llor, que avui doncs, el tenim aquí per parlar-nos d'aquesta música que va fer el mestre Josep Borràs i que continua i continuarà, suposo, doncs, interpretant-se cada setmana a la passió. David, bon dia.
Què tal? Bon dia. Com estem?
Molt bé. Encantat de parlar amb tu. Jo crec que fa vora un any que vam fer una entrevista també parlant de caramelles.
Sí, sí, sí. I que s'apropen, per cert, s'apropen les caramelles, que ho sapigueu.
Exacte.
Jo ja vaig avisant, perquè quan s'apropen hi ha molta gent que s'ha d'activar i s'han de fer moltes coses.
Clar, i s'ha de fer amb temps.
I s'ha de fer amb temps, sí, que sempre anem a l'últim moment. Doncs jo ja vaig dient, s'apropen les caramelles, fa més bon temps.
Sí, i tant, està, de fet, aquesta setmana que acabem l'hivern ja, per fi.
Ja sí, és hora, ja és hora.
I de fet s'apropa també el 5è aniversari de la mort del Josep.
Sí, clar, sí.
El 5 d'abril de 2020 va ser quan ens va deixar malauradament, que era diumenge de Rams en aquell 2020, i vaja, per uns dies, però volia doncs gairebé quadrar-ho doncs coincidint en que va morir en una època en la que ell acostumava a ser protagonista també públic en el poble, no? Ja fos el camió de les caramelles o doncs dirigint la passió o el que sigui, o doncs pràcticament doncs coincidint amb aquest 5è aniversari, avui volíem parlar d'aquesta música de la passió. Començo, David, per l'actualitat pura i dura, que és que diumenge va començar aquesta nova temporada, suposo que hi eres.
Sí.
Com cada...
Em va tocar, sí.
Cada representació. Com va anar aquesta primera?
Doncs pues la veritat és que... Ara potser em tiro una mica al pisto, o la gent dirà, deu dir cada any el mateix. Però jo crec que musicalment ha sigut una de les millors representacions potser des dels últims 5 anys o així, eh? O sigui, trobo que a nivell de qualitat va estar molt bé, vam quadrar moltíssimes coses. Una de les coses més difícils de l'orquestra és tenir un número adequat de músics, i aquest diumenge teníem molta gent molt joveneta, però també veterans, i teníem una secció de metalls que és anòmala totalment, és el més difícil de tenir l'orquestra, però teníem 6 metalls, uh-huh. I això li dona una força i una base a la música del Borràs, sobretot per la part de la tarda, que és superespectacular. I aleshores, jo vaig disfrutar molt aquest diumenge i crec que tota la gent de l'orquestra, fins i tot gent que s'estrenava, hi ha molta gent joveneta que aquest any de l'Escola de Música que ve a tocar, i jo crec que es van passar pipa. I és la manera de crear cantera. O sigui, vulguis o no, són moltes hores de passar-te la passió, i si no t'ho passes bé, a veure, és difícil sobretot per la gent més jove. Clar. Aleshores, una de les coses més importants és trobar aquestes eines i sobretot cuidar doncs aquestes noves generacions que venen i que diguin, oi, mira, pensava que seria d'una altra manera i m'he passat superbé, m'ha passat superràpid a l'estona, ha sonat molt bé, tothom m'ha felicitat. Vull dir, des del Fosso, des de la direcció musical, més contents no podríem estar.
Que bé, doncs això, la veritat és que suposo que cada any, doncs, quan arriba aquesta setmana, l'altre dia els hi preguntava a les tertulianes que estaven aquí, no, de dir, hosti, quan portes 20, 25, 30 anys fent això cada any, et segueixes posant nerviós, segueixen especial aquesta època de l'any, no? Però també, deien que sí, però també parlant d'aquest compromís, perquè demana un compromís que, evidentment, fa que t'hagis de guardar doncs, uns quants diumenges o dissabtes, i parlaven de lo important que és que aquest compromís l'agafin precisament això que deies, no? Doncs noves generacions, perquè és l'única manera de garantir que continuï.
És un dels reptes de la passió. Sí, però realment, si dones una volta per l'interior, per les entranyes de la passió, dones compte que realment s'ha aconseguit bastant. Suposo que s'ha treballat molt des de doncs, els diferents àmbits i les diferents seccions, però la veritat és que fa bastanta patxoca veure gent de totes les edats a dintre. Clar. És el mateix que quan veus la passió i veus la gent que fa de poble i dius, mira, fa goig que hi hagi gent més gran, gent més petita. Potser és veritat que des de sempre hem parlat que hi ha com una secció entremig de l'adolescència, sí, que és la més difícil de mantenir. Ja. Aleshores, tens gent molt jove, però després gent que de 15 a 20 i pico són potser els més difícils de mantenir. Aleshores, tens gent de menys edat i gent de més edat. Aleshores, bueno, s'ha d'intentar doncs, també apropar-se doncs, a aquesta gent, però també és normal. Vull dir, tothom ha sigut adolescent, ja sabem com van les hormones, sí. I bueno, però jo ets a dir que en el Fosso el 80% són noies. Si algú m'està escoltant des d'aquí, algun músic jove, adolescent, que sapigueu doncs, que, bueno, que en venir la passió doncs, també... que està bé, vaja.
També mola.
També mola, també mola. També mola. Però bueno, estem molt contents, eh? He de dir que hi ha molta gent jove i si aquesta cantera continués els pròxims anys, ostres, tenim orquestra, cuidao, per molt de temps.
Clar, suposo que aquí juga un paper molt important també l'Escola de les Arts,
sí,
no?
Per
enviar, diguem... vull dir que el fet de tenir una passió aquí tan important i amb música en directe fa que hi hagi molta gent que trobi aquesta manera de posar en pràctica, més enllà de l'escola, no?, tot el que sap a l'Orquestra de la Passió.
Sí, ha sigut bueno, una mica complicat. En origen, diguéssim, l'Orquestra de la Passió es va muntar gràcies a l'antiga Escola de Música, bàsicament perquè els que venien a tocar eren els professors de l'Escola de Música, yeah, i els professors arrossegaven els seus alumnes. Literalment, si el teu profet diu, no, vens i toques, doncs tu vas i toques. I a més a més, era un sistema d'aprenentatge molt interessant, perquè, clar, tu tenies el teu professor, que estava davant teu, al teu costat, tocant, i tu tocaves al seu costat i ell t'ensenyava mentre hi havia la representació i aprenies molt. El més important per un músic, bueno, per qualsevol persona vinculada a l'art escènic o a l'art musical, són les taules, és tocar. Clar. Has de tocar. Uh-huh. És a dir, si toques a casa teva, molt bé, però després has de tocar davant de gent i has de veure què passa amb els teus nervis i has de veure què passa quan hi ha qualsevol cosa que no t'esperes i com ho arreglem. I aleshores això va fer que hi hagués tota una generació... molt potent de músics aquí a Esparreguera. Uh-huh. Va aguantar bastant temps, però va arribar un moment que hi va haver una espècie de desconnexió amb l'Escola de Música, no sé exactament, bueno, la vida, aquestes coses, no? Però després, fa alguns anys, es va intentar anar recuperant. I jo crec que potser des de fa uns 8 anys o 9 anys, que van entrar gent més jove a la direcció musical, vam intentar doncs, apropar-nos més a l'Escola de Música, i ara una de les primeres coses que fem des de la direcció musical de la Passió, en pretemporada, molt aviat, és reunir-nos amb el director de l'Escola de Música, de les Arts, parlar amb els professors, i intentar això, doncs, que aquest lligam que hi havia abans tan important... torni a d'això. Evidentment, ja sabem que no es pot demanar que els profes de l'Escola de les Arts vinguin a tu. Era un altre moment, era un altre món, però creiem que és molt important que des de la passió el que s'ofereix, que és aquesta experiència viva d'estar en el Fosso i aprendre d'un espectacle tan important com la passió, és molt important. O sigui, uh-huh, jo crec que és bastant inèdit que una persona que té 12 anys, 13 anys, que fa relativament poc que es dona un instrument, pugui tocar en un espectacle de 500, 600, 700 persones d'espectadors.
Sí, sí.
Això és bastant increïble.
Sí, sí. De fet, breument, per parlar de la meva experiència, a mi em va passar literalment això, que estava estudiant trompeta, en el meu cas a l'Escola de Música, i vaig tocar un parell de temporades a La Passió. I penses, clar, passes de tocar a Can Pasqual davant de la teva família i els pares dels altres alumnes en una audició, per entendre'ns, o al pati de l'Escola de Música antiga, vull dir que eren els concerts que havies fet llavors, no?, davant de 40 o de 30 o 50 persones, i de cop veus aquell teatre imponent tocant amb gent adulta al teu voltant, com deies, amb els profes inclús, no?, i bueno, et prepara per moltes coses, no? Jo estava cagat, o sigui, l'únic que recordo és que estava cagat.
És una eina...
Per dir, si m'equivoco amb la trompeta, més, ho sent tothom.
Sí, és un instrument complicat, la trompeta.
Pensava, hosti, falles una nota aquí i està tot el públic ha sentit aquella nota, i estaves cagat, clar.
Sí, sí, sí. Per exemple, aquest diumenge passat jo em vaig quedar parat perquè es va estar amb una noia que tocava el violí i va fer bastant solos, va fer de concertino, no ho havia fet mai. I clar, jo em vaig quedar, dic, ostres, una noia jove que s'atreveix al primer dia de Passió, no, ja ho toco jo.
Seu,
i no havia tocat mai.
El seu debut, eh?
Vull dir, violí concertino té uns moments més delicats de la música de La Passió, clar, perquè només està tocant ella i jo.
Clar.
I són escenes de dos personatges com el comiat i tal, és una responsabilitat, com deies tu, no la de trompeta. Però clar, dius, bueno, potser no m'han sentit gaire perquè hi ha tota l'orquestra, hi ha l'orga a la sala i tal, però clar, els solos de violí,
clar.
Només hi ha l'orga de baix del fosso, i a més molt suau, i un violí. Pues a aquesta noia li vam dir, ho vols fer? I va dir, pues sí, pues pelante, no? I aquest atreviment, aquest valor, és una experiència i una ensenyança que jo crec que és impagable. Jo crec que és impagable, la veritat.
Hem de parlar moltes coses, però parlem de l'orga. Ara que has dit això d'alguna peça que esteu tu i el violí, no? L'orga hi és a totes les peces de La Passió?
Sí, sí, sí.
Toques tota l'estona?
Sí, sí, sí.
Si és l'únic instrument de fet.
És l'únic instrument. Bueno, és que hem de recordar que la música de La Passió no és per orquestra. La música de La Passió és per orga.
Clar.
I el Josep la va crear originalment per orga. Però amb el temps, a poc a poc, va anar afegint instruments, que a més va ser superpalatiu, o sigui, crec que el primer instrument que va afegir va ser el Serafí Casanovas, que tocava la flauta, per algun solo, després la Montse Chichà, que tocava el cello, o sigui, van anar ficant un instrument, clar, instrument, donant una mica més de color per acompanyar l'orga, però es van animant, i després d'alguns anys va dir, bueno, jo orquestrar, pues, bueno, tampoc és molt lo meu, perquè el Josep, evidentment, era autodidacta total, però va dir, pues, me tiro a la piscina.
Clar.
I va començar a fer-ho, i va dissenyar tot el d'això, però per això és bastant curiós, perquè la partitura d'orga és una no és que sigui una simplificació, però toca exactament el que toca l'orquestra. O sigui, podríem dir que són dos cossos sonors, que és l'orquestra i que és l'orga. Però si tu ho escoltes, en realitat, l'orquestra està simulant el que està tocant l'orga. O sigui, no fa una funció d'acompanyament. Crec que només hi ha una peça a La Passió, que és l'enterrament, que l'orga no està fent tot el cos sonor, sinó que està fent un pur acompanyament. I, bueno, això et descriu el fet de que originalment la música de La Passió és totalment per orga. Clar, i el Josep sempre deia, bueno, si les coses van malament amb l'orquestra i tal, al final es quedarà l'orga, que ho pot fer sol.
Clar, clar, ja està tot composada i dissenyada perquè li doni aquest color que deies, que anava afegint colors, no? Però amb l'orga sol funcionaria,
sí, tiraríem, però evidentment jo em sentiria molt sol.
Clar.
I la veritat és que poder escoltar una orquestra com vam escoltar l'altre dia, home, és un plaer i un orgull. Jo crec que la gent, bueno, s'ho va passar molt bé.
No, està clar que la música en directe és un tret diferencial a nivell català, no? Bueno, o català o més enllà, vull dir que a nivell d'aquestes representacions de Passió passes per darrere i és un luxe, clar,
sí,
que ho puguem tenir i que segur que és una de les raons per les que hi ha molta gent que també l'ha vist.
Sí, no, a veure...
O que l'ha vist o que li ha agradat de manera diferent o li ha agradat més precisament per aquest tret diferencial, no?
Jo sempre considero que... Passa que sempre la gent que ens escolta, pues, diu, és Esparreguera i tal, i sempre diu el mateix, no? Però jo sempre he pensat que, objectivament parlant, una persona, un alienígena que acabés aquí a Catalunya i fes un tomb per totes les passions de Catalunya, objectivament la millor és Esparreguera. O sigui, la millor és Esparreguera perquè té una sèrie de qualitats que poden sortir millor o pitjor, però que no tenen les altres passions. I la passió d'Esparreguera s'apropa a un ideal que potser el Josep va ser un dels instigadors de tot això, que és l'obra d'art total. Això s'apropa més a la teoria musical de Wagner, que van doncs, dissenyar aquest estil d'òpera, que volien que... no és una qüestió musical, tampoc és una qüestió d'escena, ni de decorats, ni de vestuari, sinó que ells consideraven que l'obra perfecta, artísticament parlant, és una barreja d'absolutament totes les manifestacions artístiques. Això vol dir que necessites tenir música en directe, actors, decorats, escenografia, que tot és obra d'art i que tota aquesta obra d'art s'ha de fusionar creant una sola peça. No pots separar una cosa de l'altra. Uh-huh. Llavors, clar, ell creia, jo també ho crec, que evidentment si et falta una pota de la taula o la pota és de plàstic, o sigui, és un CD posat, és com una barrera entre l'obra i el públic una mica estranya. Uh-huh. Escoltar un CD gravat en un espectacle, no sé, jo sempre ho he trobat que... ja sé que és molt difícil tenir orquestra en directe, però potser no és tan difícil. Tenim moltes escoles de música, tenim molts conservatoris, tenim molta gent que té moltíssimes ganes de tocar. Tan difícil és.
Clar, també, és, també ha de ser molt difícil tenir tants actors i actrius amateurs que vulguin fer tota aquesta feina cada diumenge i en canvi es fa, no? Per què és tan més difícil trobar el mateix amb música, no? No hauria
sí,
de ser-ho, no?
Sí, sí, sí. Si estiguéssim dient que en el nostre país la qüestió musical està molt malament i que no tenim escoles de música, no tenim... Però jo crec que ara mateix... l'educació del nostre país tracta bastant bé la música, es pot millorar moltes coses, però crec que tenim molta gent que toca que no té oportunitat de tocar davant de gent. O sigui, tota aquesta gent que està aprenent música a Olesa, no li agradaria tocar la passió d'Olesa? No prendria molt? No sé. Jo trobo que és una llàstima. Entenc que vulguis contractar un gran autor musical per fer-te una superbanda sonora, però, escolta, això, fes-ho al cine. No sé. Quan hi ha actors en escena, jo ho sento molt, però és aquesta opinió de que una música morta, morta em refereix a gravada, quan estàs veient una cosa que està passant en escena, jo em tira per endarrere, em tira cap, molt endarrere, em tira molt endarrere.
Clar. Clar, parlant d'això, una de les qüestions que volia parlar amb tu és precisament com es treballa des del fosso. No es deu dir fosso en català, però és igual, li diré fosso, no?
Sí, sí, sí.
El fosso, no?
El fosso.
Ens entendrà tothom de la passió, sobretot. Doncs des del fosso esteu seguint el transcurs de la representació i des de l'escenari estan seguint la música. Entenc que funciona... Ha de funcionar aquesta...
Sí, sí, sí. És una afirmació molt agosarada, la que has fet ara mateix. Amb un món ideal seria així. Cada any ens casem del mateix des del fosso. És que la gent a dalt hauria d'estar més pendent i escoltar més la música per quadrar.
Vale.
Vull dir, entenem que això és molt difícil. Hi ha actors que ho fan, sí, altres actors no, perquè estan més centrats en el seu propi text, en el seu propi moviment. Si tots plegats aconseguíssim fer això, crec que donaríem un plus de... tot plegat estaria molt més sincronitzat i seria molt més maco, però ara mateix qui està fent principalment aquesta feina som nosaltres, o sigui, qui està quadrant o intentant quadrar amb el text és la direcció escènica. Uh-huh. Vull dir, la direcció escènica té la partitura i al costat de la partitura té el text, que igualment és el sabent de memòria, el text de la passió. I clar, hi ha una sèrie de marques, però és que tot depèn també de... els canvis de que es produeixin a dalt. Vull dir, tenim més tramolles, tenim menys. Va més lent, va més clar, ràpid. Passa algun accident a dalt...
I heu d'adaptar la música clar, de cada diumenge a això, no?
S'ha d'adaptar als tempos.
Clar.
Vull dir, per exemple, aquest diumenge hi havia un moment una mica complicat, perquè jo no va resurre... Bueno, no sé si faig spoiler ara, però bueno. Hi ha una... Jesús se salva al final, bueno, ressuscita sí. I tal. I hi ha una nova resurrecció... No és una nova resurrecció, és com l'any passat, però tècnicament amb llums és diferent. Aleshores, wow. Hi ha uns efectes de llums diferents i s'havia d'intentar quadrar aquests efectes lumínics amb el moment àlgic de la música del Josep. Aleshores, clar, estem dient que has de quadrar i sincronitzar tota la qüestió de tots els, bueno, els làsers o els efectes aquests d'això amb sis compassos. Aleshores dius, vale, doncs... Pues, yeah. Haig d'anar ràpid, haig d'anar més lent, haig de frenar l'orquestra. Aleshores, també vam tenir molta sort que aquest diumenge l'orquestra va seguir molt bé a l'Anna, que era la directora de la tarda, i ho vam quadrar perfectament. I va ser com un moment de, uala, ho hem quadrat. Com ha passat això?
Clar.
Que és molt... Quan et passa això i veus que pues, la feina dels assajos i també la feina de la direcció ha tingut... que ho hem aconseguit, dius, ostres.
Uh-huh.
No? És com, per exemple... Potser la gent no s'hi fixa en aquestes coses, no? Però quan l'estan clavant al davallament,
sí,
al mig del davallament hi ha un tros que molt suau que canta el cor. I en aquest tros el Josep hi va ficar unes campanes. ¿Vale? Aquestes campanes han de coincidir amb els cops del martell.
Clar, és que això
de la persona que l'està clavant.
És molt difícil.
Aleshores, clar, és molt difícil, però últimament s'ha treballat bastant i la persona que està clavant el Jesús escolta la música i, per exemple, aquest diumenge ho va enquadrar. Uh-huh. I va enquadrar exactament les campanes amb això. Quan et surt, dius, hòstia, que bons que som, ha quedat molt bé i tal. Potser des de la platea i tal, pues la gent no es dona compte, no? Però clar, són aquests petits detalls que també tu dius, pues mira, pues, feina ben feta.
Clar, i que amb un CD és impossible de fer. Clar.
No, clar. És el que et deia, sí, perquè sí, la música ha d'estar viva perquè dalt està viu. Si la gent que està dalt doncs, està viva, potser aquell dia ho farà més ràpid, ho farà més lent, o trigarà més a pujar l'escala, o agafarà el martell. Aleshores, bueno, entre tots plegats ens hem de trobar.
Uh-huh.
I també és aquesta gràcia de trobar-se. Per això cada diumenge, en realitat, l'espectacle és diferent. Potser si vas de públic i no ho coneixes, dius, no, sempre és igual. Però si estàs a les entranyes de la passió, t'adones compte que, bueno, potser per això no cansa tant.
Clar.
Per això potser no crema tant, perquè dius, bueno, és una experiència diferent i té cada diumenge.
I té l'emoció d'aquesta representació única cada vegada, no?
Clar,
també
sí,
pel
sí.
que està interpretant, sí. és diferent que anar allà com un robot.
Sí.
Clar.
Al Fosso també cada diumenge doncs, hi ha rotació, tenim músics diferents, tenim direcció diferent, només hi ha un pringat que sempre està tocant allà. Però tots els altres, clar, dius, bueno, pues, tenim molta sort aquest any que tenim quatre directors de l'orquestra, aleshores cada un també té un estil lleugerament diferent, encara que evidentment s'han posat d'acord per tenir un marc de referència, perquè si no, clar, l'orquestra
s'ho
passaria fatal, perquè, mare meva, aquest com talla, com dona les entrades, no? Però igualment, cada un té la seva manera de dirigir. A algú li agrada, doncs, que la música sigui una mica més ràpid, frenar menys, altres els agrada no fer més pauses en les respiracions, i hi ha alguns que potser estan més atents exactament al text, altres, bueno, juguen més amb la música. Bueno, és... fa goig, també.
Clar, clar. I tenint en compte que els anys que fa que estàs tocant l'orga i que la resta de llocs de l'orquestra doncs, va entrant i sortint gent, no diries, ja sé que tu potser no ho diràs, però no diries ja que tu estàs dirigint sense dirigir aquest ritme? Perquè al final qualsevol director que passi per allà ha de confiar en tu plenament, perquè és el principal, no només en el sentit sonor, sinó en el sentit d'experiència també de l'orga, no?
En realitat, formo part de l'equip de direcció de l'acció musical. Ja fa 33 anys que estic tocant a la passió. I, bueno, me recordo que va haver un moment que ens vam quedar una mica orfes de direcció. I vaig estar buscant i al final, a poc a poc, doncs, hi ha gent que es va atrevir. Tenim, en realitat, fa molta gràcia perquè hi ha com moltes generacions de directors actualment. Hi ha l'Héctor, que és el que va dirigir el Matí,
sí,
que és una persona superveterana, fa molt de temps que ha tocat, però després hi ha dirigit, ha tocat. Després hi ha l'Anna, que va arribar després, després hi ha el Marc, que va arribar després, i ara hi ha el Gerard. Aleshores hi ha com una generació de directors que van portant diverses generacions pel mig, i ara tenim directors que tenen 20 i pico anys.
Uh-huh.
O sigui, és una passada tenir, potser algú dirà, bueno, però és que un director hauria de tenir experiència i tal, i tonteries. O sigui, l'important d'un director és tenir el valor de posar-se allà davant i aprendre cada diumenge.
Clar, i agafar aquesta experiència a fer, no? Clar.
I aleshores, clar, dius, hòstia, el Gerard ho farà bé, que el vas entrevistar, bueno,
sí.
Bueno, però si ha de passar, i hem de veure com d'això, i clarament hem fet molts assajos amb ell, perquè tots els assajos previs amb l'orquestra, evidentment deia, no, que ho dirigeixi el Gerard, i els altres directors, pues, l'han acompanyat i li han dit, mira, pues això sí, això ja, i encara que ell no hagués dirigit res, pues, ha tingut un bagatge important. Clar, el Marc, que és l'anterior d'això, està estudiant direcció, per tant, té unes eines professionals de, pues, de Barcelona.
Clar, clar.
Molt diferent, però a través de el que li ensenyen a ell, arriba als altres. Aleshores,
És el que deia la gràcia del fosso, no? Que és aquest aprenentatge. Aleshores, tots junts fem... En realitat, la direcció musical de la passió som 6 persones.
Ja.
Vale? Sí, sí, que sí, ja. Que hi ha una persona que es fica davant i porta la batuta i té l'última responsabilitat i és el guia de l'orquestra. Però per darrere hi ha molta feina i és un equip de persones. Que en realitat, si no tens un equip, és molt complicat. O sigui, al final les coses... Quan hi ha poques persones darrere, la gent es crema, es cansa i acaben desapareixent les coses. Ens necessites tenir un equip de gent que remi a la mateixa direcció i que intenti posar-se d'acord i que s'ho passi bé entre ells.
Clar, hem parlat de que hi ha diferents persones dirigint, hi ha rotació també en l'orquestra, però tu no t'has cremat perquè no tens substitut.
Bueno, a veure, una mica cremat, sí que sí.
Ho dic perquè, clar, dius, hosti, 33 anys.
Però, clar, és aquesta però responsabilitat, no?
Els últims 33 anys has estat totes les representacions de la passió, o pràcticament...
Pràcticament totes, sí.
Tu allà. I continues.
Sí.
Vull dir que... Això no li ha passat a ningú més.
No, a veure... Ja,
més músic d'allà, entenc, no?
No. O sigui, no, crec que no. Deixa'm pensar, però no, crec que sóc el més veterà, no? Amb els anys d'això. Hi ha gent que ve i va, també, però que ha estat més al callo durant tots aquests anys. També he tingut mala sort. O sigui, he tingut alumnes que he intentat que agafessin aquestes regnes i aquesta responsabilitat. L'actual músic que toca el sintetitzador és el Guillem, que és un dels meus alumnes. Potser algun dia s'atrevirà a tocar l'orgue. Jo crec que sí. Però jo abans estava bastant convençut que un dels meus suplents, podríem dir, era el Juan. Però el Juan, bueno, abans de... Va tocar algun dia, crec, però després va veure que el seu era la direcció. Aleshores va entrar a la direcció d'orquestra. Bueno, després vaig quedar orfe una altra vegada, després vaig trobar l'Anna i li vaig dir, home, pues, Anna, que tocava el cinte també, li vaig dir, pues, vinga, pues, toca l'orgue i tal, també va tocar l'orgue un dia o dos, però va passar a la direcció d'orquestra, tota la gent que he pensat, mira, ja tinc el meu dofí, no? La meva persona que era jo, però acaben tenint una responsabilitat més important. Ah. Bueno, jo... Estic content que tinguem direccions tan bones i, per tant, dic, bueno, pues encara puc tocar jo, pues, endavant.
Ja. I el dia que trobis aquest substitut, serà per passar la direcció o serà per descansar? No ho saps, això.
Bueno, jo m'agradaria descansar, sí. O sigui, no m'agradaria descansar desconnectant de passió, no, al contrari. Però, clar, per exemple...
Dic descansar d'aquest compromís, no?, també.
És el que tu deies abans, no?, sabem que quan arriba la temporada de passió pues et quedes sense diumenges.
Clar.
Però una cosa és decidir quedar-te sense diumenges i l'altra que et quedes sí o sí sense diumenges. Aleshores, jo sé que sí o sí em quedo sense diumenges. Aleshores, i si vull fer una excursió, si passa quatre, si em toca la loteria... Si...
Clar.
Ah, si em toca la loteria, ets a tocar la passió, eh? O sigui, és com una mica...
Clar.
Però, bueno, sí, clar, si algun dia aconseguís doncs, alguna persona que estigués al meu costat, pues això pues, faríem com els altres, 5 i 4, ens repartiríem, no? Vull dir, en 3 Cristos.
Clar, per això.
Pot ser que hi hagi 3 Cristos i un organista. O sigui, alguna cosa està fallant.
Està tot doblat o triplicat, menys
l'òrgan.
Però això és per l'instrument en si, també, creus? O sigui, clar, és un altre instrument, no és dir toco el piano, per tant toco l'òrgan. És una altra història.
Sí, és que és un instrument molt cabron. O sigui, perquè és per l'origen. O sigui, perquè el que dèiem, no? La música està feta originalment per òrgan. Vol dir que és protagonista tota l'estona. Vol dir que se sent a sala, però molt... Quasi és un... Que no hauria de ser així, però quasi bé és un duet entre l'orquestra i l'orgue. O sigui, el que deia, els dos cossos sonors tenen el mateix volum, el de l'orgue i el de l'orquestra. En realitat, l'orgue hauria de fusionar-se, diguéssim, amb el volum de l'orquestra. És molt complicat, perquè l'orgue soma molt fort, sobretot en els registres més importants, els plens de certs moments importants de la passió. Llavors, clar, la pressió d'estar tocant i saber que tot el que estàs fent, qualsevol tecla, qualsevol cagadeta, se sent a la sala, bueno, és estrès, és problemàtic. Aleshores, hi ha gent que ho agafa millor, com jo, per exemple, que ja t'ho dic, si des del 16 doncs em van tirar allà i al principi, com tothom, la cagava que no vegis, com qualsevol persona que comença, qualsevol cosa.
Sí, no.
Però, bueno, doncs, a poc a poc he agafat seguretat. També soc una persona que, bueno, és el que dèiem dels nervis, no? Costa molt ficar-me nerviós, ja. Suposo que ja és per la veterania. Però qualsevol persona que hi entra nova diu, ostres...
Ja.
Hi ha una dificultat extra, que és que, clar, tu no estàs sentint el que estàs tocant. O sigui, m'explico. Hi ha dos orgues a la passió. Hi ha l'orgue major, que és l'orga que està a la sala, i després hi ha l'orga que està baix al fosso, que és un suplement, que està darrere de la persona que està tocant.
Que és com el teu monitor, per
entendre'ns.
Exacte, entendre.
Sí, com el meu monitor. Aleshores, com que l'orquestra la tinc al meu voltant, i jo no sento el que sona a la sala.
Ja.
No sé si hi ha algun registre que està equivocat. Sonorament, sí que ho sé visualment, perquè estic veient la consola i estic veient el que hi ha posat. Però, clar, si jo em pogués escoltar, evidentment sabria si hi ha qualsevol cosa que no quadra. Només estic amb el suplementari, amb el meu xivato, podríem dir, darrere. Aleshores, ja has d'acostumar una miqueta. És una mica raro, això. Però, bueno, bé, jo crec que tot plegat ha sigut perquè les coses han anat així i aquest cicle de direcció i tal ha fet que, mira, doncs no tinguéssim organista. Bueno, vés a saber, espero que en un futur això no deixi de passar.
Clar, clar. És una cosa és que sigui l'orga una peça única, no? I que sigui tan espectacular tenir un orga de 700 tubs allà en un teatre i l'altre és que sigui únic l'organista, no? Aquí haurien de ser coses diferents.
Sí, sí, sí. No sé quants teatres de Catalunya tenen un orga, jo crec que ben aviat pocs, segur. Si estem parlant de teatres d'òpera o teatres de... Bueno, sí, però teatres, en general de teatres, ho veig bastant complicat. Clar,
vale? Sí, sí, sí.
Va, hi ha manteniment, no és fàcil tenir... Bueno, tenim sort que el Blancafort, doncs, normalment abans de temporada, doncs, bé, fa revisió. Aquest any abans de temporada vam veure que quasi la gent general que hi havia uns registres de sala que fallaven i ens hem quedat tots merda, que no tenim orga per començar la temporada. Ell va venir molt ràpid, ho van solucionar un problema amb les bombes d'aire, van fer una bona feina i fins i tot van començar, doncs, a... Bueno, a Blancafort li agrada molt això, el de dir, bueno, però aquí podríem millorar l'orga, podríem, saps, fer això, podríem fer aquest tractament, podríem posar més tubs, podríem posar més registres... Bueno, s'ha ofert, és molt probable que a partir de l'any que ve o l'altre, ara no sé si tiran pressió a la Junta, crec que no, però vaig parlar amb el president i em va comentar que segurament quan es tingui una subvenció de la Diputació, segurament hi haurà millores de l'orga i tindrem un orga una mica... Que està molt bé, l'orga, no em queixo, però evidentment...
Clar, té un manteniment, entenc, que no té res a veure amb altres instruments.
No, clar.
No és dir, el porto aquí a la botiga o a qualsevol lutier.
És una feinada terrible.
Sí, sí.
Tenir un orga és, bueno, un forat... Si no hi ha un manteniment, bueno, més val que et preparis, no?
Ja, ja.
Però, bueno... Si la Junta està encantada i entén també, jo crec que sí, que una de les fets diferencials d'aquest teatre, a part de la música, evidentment, és la música i tenir un orga que toca en directe i el cuida i es preocupa i potser tenim un orga una mica millor en un futur, doncs tu, escolta, endavant.
David, has parlat abans de que són 33 anys els que portes cada setmana tocant aquest orgue de la passió. Al 16 t'hi vas posar.
Sí.
Anem un moment a aquella època, si et sembla. Mm-hmm. Què recordes d'aquell moment i com va ser posa't i tu, i suposo que va ser amb el Josep.
No, no, no.
O no?
No, 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 va ser amb la Mercè Sanchís.
Vale, això volia que expliqués.
Sí, que era l'organista, que ara la Mercè Sanchís és l'organista de Monestir de Montserrat i del Palau i tal, és alumna de la Montserrat Torrent, la millor organista del nostre país, segurament una de les millors organistes del món.
Sí.
I jo vaig aprendre orga gràcies a la Mercè.
O sigui, va ser ella qui et va fer tocar primer un orgue, diguem. O sigui,
sí, jo soc pianista, no soc organista.
Clar.
Com el Josep, com el Borràs. Però ha arribat un moment, doncs, vaig anar a passió i bàsicament ajudava la Mercè doncs, posant registres i passant pàgines. El problema de l'orgue és que que és una mica complicat de... O sigui, a part de tocar ja les tecles com el piano, exactament, però tu has d'activar línies de tubos fent més forts o més fluixos a través d'una sèrie de palanquetes, podríem dir.
Ja.
És clar, quan tu estàs tocant, està tocant i a la vegada treure les mans per apretar palanquetes, és complex, has d'anar molt ràpid, vale? I a més això et pot desconcentrar bastant. Aleshores, que jo m'ho faig jo sol, al final t'hi acostumes. Però, evidentment, si tens una persona al costat que sap llegir la partitura, que està tot marcat i et va posant els d'això, és una facilitat brutal.
Yeah.
Aleshores, la Mercè em va demanar això, que l'ajudés, i jo estava allà posant registres. Posa registres, passa pàgina, ai, mira, aquesta cançó és fàcil. La setmana que ve la toques. La setmana que ve la toques. A més a més, vaig començar tocant les cançons primeres que va fer el Josep, que són les oracions de l'Hort, que són les cançons més antigues i més fàcils de la passió. Recordo que vaig començar amb això. I després, vaig anar tocant, la Mercè em va dir, tires, i un dia, no hi era. O sigui, no és que no hi era, però em va dir, jo crec que ja pots tirar endavant i
tal. No va ser sense avisar, però...
No.
Sí que et va dir, et veig preparat, sí, no?
I endavant, saps? I ja està, i a partir d'aquell moment el Josep també estava allà o dirigint o controlant, o perquè sempre va estar molt implicat en la direcció escènica, en la direcció musical, o venia al Fosso a cantar i controlava, no? I també va dir, no, que aquest noi tira, vull dir...
Clar.
Però és el que dèiem, no? Mira, em vaig atrevir, se sentien les cagades des de la sala i tal, me'n recordo que hi havia gent, veteranos de la passió, i aquest nano tocarà a tocar l'orga, o sigui.
Yeah.
Però, és allò, guanyes experiència, guanyes el diumenge rere diumenge, vas aprenent, i al final, és com anar en bicicleta, dius, ara ja, un dia més. Vale.
Clar. Clar, amb l'autor d'aquest llibre, amb el Josep, suposo que també en aquests inicis devies tenir, et va donar directrius, o com interpretava ell, o com havia composat ell aquelles partitures, no? Tu volies saber tot això també per aplicar-ho a...
Els caps de setmana sempre es quedava al forn, al seu despatx, que tothom passava per allà, perquè era 24 de passió, passava per allà. I és veritat que, clar, una cosa que s'ha perdut és que abans la música estava viva perquè la música canviava. O sigui, abans que el Josep ens deixés, abans de passió, ens reuníem i veiem canvis. Llavors dèiem, aquest quadre s'ha tallat, o aquesta mutació és molt llarga. I aleshores el que fèiem era dissenyar un sistema de com tallar les cançons sona una mica malament, vale? Però saps, ajustar una mica els tempos i dir, aquests compassos no els fem, o repetim aquesta part, o hi ha una cançó que vaig fer fa molt de temps per l'orgue de l'església que es podria recuperar per aquesta escena, i vulguis o no, hi havien com petites diferències musicals que anaven agafant cos durant tota la temporada, que a més no és que comença la temporada i ja està tot decidit. No. O sigui, comença la temporada i ens donem compte que, això no funciona. Yeah. Ui, que aquest quadre, la mutació ha sigut molt llarga perquè s'han donat compte que dalt han de moure algunes peces i és molt de temps. Aleshores, la música anava ajustant-se
yeah.
a l'escenari. La música estava més viva quan el Josep estava més viu. És normal. O sigui, evidentment, quan un autor està viu i té la voluntat de canviar la seva pròpia obra per ajustar-la a l'escenari, això és brutal.
Clar, també hagués pogut estar viu i no voler fer-ho.
Sí, però hi ha molts autors que, que està escrit sobre pedra, clar. No? La meva obra és aquesta, clar. I no toques ni una goma. Val, Josep,
clar, no. Suposo que era conscient de que no només la música podia canviar, sinó que quan forma part d'un espectacle, és normal que canviï, sí, no? No és que aquí teniu la partitura i que cadascú la toqui.
O sigui, ell l'únic que demanava era que... és que és la seva música. Si vols allargar o tallar alguna cosa, no hi ha cap mena de problema. Però no hi posis cap cosa externa. O sigui,
ja.
L'obra és seva, aleshores el que ell no volia és fer el que ell va fer, curiosament. Vale? Que és una mica això. Perquè originalment el Josep, amb la música del mestre Pla, que era el seu mestre, i va anar posant música seva. O sigui, no és que de cop l'obra musical va ser, pum, tota del Josep Borràs. No.
Ja.
O sigui, anteriorment era la música del mestre Pla i música clàssica, i ell, que tenia la direcció musical, a poc a poc es va anar atrevint, que també diu que li va costar bastant atrevir-se, perquè, evidentment, al ser molt autodidacta, dius, hòstia, jo m'haig d'atrevir a crear un cos musical i a substituir la música del meu mestre, és dur fer aquesta decisió.
Clar.
Però a poc a poc ho va anar fent, i al llarg de les dècades pues, va aconseguir substituir-la tota. Vale? Uh-huh. Però curiosament ell deia, però amb la meva música no, eh? O sigui, si algú vol ficar música, pues, que faci tota la música nova i després la posi. Això no m'importa. Però mentre hi hagi la meva música, hi ha la meva música.
Clar, clar, clar. Sí, sí, que suposo que en cap moment tu t'haguessis dit em vaig a canviar això, no? És com, no, escriuré, jo què sé, m'imagino amb tu d'aquí 25 anys dient vaig a escriure música nova per la passió, tot el llibret, no?
Clar,
doncs fes-ho, perfecte.
Clar, sí, sí, però fes-ho,
però no canviïs això, no?
Exacte, no, és que aquesta oració de l'or no m'acaba d'això, la canvio. No, va ser que no. O sigui, no, o ho canvies tot o no canvies res. Mm-hmm. Però sí que juguem amb això, per exemple, vull dir, és el que passa, que aquell moment va passar, que a vegades dius, ostres, hem de repetir aquesta cançó, o hem de tallar aquests compassos, pues ho fem. O sigui,
clar, clar.
La música també ha de mantenir aquesta vivesa de dir, ens devem a el que està passant en l'escenari. Per tant, bueno, el que està passant a l'escenari fa que el director hagi d'estar pendent de dir, pues, tallem aquí, pues, repetim, pues, aquesta cançó, pues, s'ha de fer aquest canvi rítmic, pues, bueno, pues es fa, no?
Mhm. Què abarca la música de la passió? O sigui, de què estem parlant? De quanta música va fer el Josep? I quan, perquè entenc que hi ha peces que es van interpretar, es van deixar d'interpretar. No? Vull dir que tot això que estigui viu, quadres que entren, quadres que surten, depèn de la temporada. Però quanta música hi ha?
Bueno, el Josep va fer moltíssima música per mi en l'aspectes del món artístic d'Esparreguera.
Sí.
En qüestió de la passió sí. En si, sí que hi ha algunes cançons que no es fan i que han anat variant, però no creguis que molta. Recordo, per exemple, que l'any passat vam recuperar una cançó per al quadre de Maria al final de tot, quan hi ha la resurrecció de Jesús. Pues, la direcció escènica ens va dir la Maria fa tot el text sense música i estaria bé que hi hagués una música molt suau per sota. Llavors vam dir, però quina fem?
Clar.
I llavors vam anar amb les filles del Josep, vam estar buscant partitures i vam trobar una partitura molt antiga de la passió que no es feia, que era un solo amb flauta, i vam dir escolta, doncs recuperem aquesta cançó, i des de l'any passat hi ha aquesta cançó recuperada, no? Mm-hmm. Llavors sabem que hi ha algunes peces que estan en l'arxiu que es podrien recuperar per alguna cosa, però clar, el cos musical està tan ben organitzat i està tan ben quadrat que és molt difícil que vagin a... que anem canviant coses, o sigui, només pot passar amb això, amb quadres molt petits, que hi hagi algun tros de text que la direcció escènica cregui que hi hagi una música per sota seria maco, amb això sí que es pot fer, però clar, les grans peces de la passió són bàsicament immutables, o sigui, és molt difícil que hi hagi un canvi o que reutilitzem alguna cosa que tinguin guardat, perquè també el Josep era molt crític amb ell mateix, aleshores representa que la música que ara fem a la passió és el pic, o sigui, és el que ell considera la millor música possible per la passió.
Clar.
És evident que potser, si ell estigués viu, cada any potser canviaria alguna cosa. O... no canviaria moltes coses, però canviaria potser, ajustaria, no canviaria, ajustaria algunes coses. Uh-huh. Però després de tants i tants i tants i tants anys, jo crec que ell creia que la versió actual de la música de la passió, la partitura, és la més adequada.
Sí, sí, al final això és com quan, jo què sé, quan comencen a treure calaixos de gravacions dels Beatles 40 anys després que estiguin morts i ho van traient al final per treure calés i vendre coses inèdites, no? Però al final penses, bueno, el grup va triar les cançons que havien d'entrar aquell disc perquè eren les millors per aquell disc. Si allò van descartar, doncs, jo no tinc per què pensar que necessito escoltar aquella cançó i com és que no va formar part del disc, no? Doncs per què ho van decidir, no?
És com també grans, que si van trobar una obra de Mozart que estava en un calaix o no sé què, que sí, que és de Mozart i d'això, però evidentment les grans obres dels autors clàssics van sortir a la llum.
Clar.
Van sortir a la llum, sí, perquè sí. La música era tan espectacular que la música va fer que sortís a la llum, o sigui, no podien guardar allò.
Clar, clar, i que al final estàs treballant molt de temps per això que deies, no? Per treure el millor que pots treure i el que descartes, ho descartes. Però el que forma part del que acabes ensenyant és el millor, clar. Sí, sí.
Bueno, i el Josep el que volia era que la seva música arribés al públic. Per això hi ha gent que critica molt, per exemple... Bueno, critica molt, però critica. El fet de que ara, si tu parles amb un criu, et canti gallines, gallines... Clar, la gent critica perquè diu no és gallines, no és l'himne dels diables.
Ja.
És l'entrada a Jerusalem de la passió.
Clar.
Però això és mentida, o sigui, sí que ho és l'entrada a Jerusalem, però el que li importava a Borràs realment és la transferència de la música al poble. Uh-huh. Ell feia música perquè el poble disfrutés d'aquesta música. Aleshores, el Josep estava molt content que si una de les seves cançons es fa viva a través de les noves generacions, de grups que utilitzen d'una altra manera, i que sí, han canviat la lletra, és igual, però és la seva música. Aleshores, jo crec que ja estava encantadíssim. Entenc que a nivell purista hi ha molta gent que digui ja, però això en algunes generacions farà que pues, sobretot la gent més jove reconegui més la música de la passió, aquestes dues peces.
Sí.
Més per als diables o aquestes colles de la Fede que no pas per la passió. Bueno, pues, suposo que des de l'institució de la passió pues, els hi sap greu, però parlant personalment com a autor, com a, crec que el Josep, per el que havia pensat, ha parlat amb ell i tal, i està encantadíssim de que la seva música arribi a tothom i que es canti pels carrers. Clar.
Sí.
Que això és el més important, que la música surti al carrer.
Clar, al final, una persona tan arrelada esparreguera, la cultura esparreguerina, com deies, no només avui perquè parlem de la passió, però amb molts aspectes culturals d'esparreguera, clar, això també és identitat de poble, és identitat l'entrar a Jerusalem i és identitat l'himne de les gallines, no? Depèn de la generació, depèn de qui li preguntis, sí. Però suposo que sí que hauria de ser important, com a mínim, el citar l'autoria, no? O sigui,
el
respecte per dir, vale, sí, hi ha generacions que canteu les gallines, però haurien de saber d'on ve sí. Aquest himne de les gallines. Jo crec que qualsevol persona que la canti s'hauria de fer una feina, no sé qui, però perquè tot això estigui això, respectat i sigui coneixedor.
Això sempre, sí. No, la feina l'ha de fer els diables.
Clar.
Si els diables utilitzen aquesta melodia, d'alguna manera han de d'això, però això és tan fàcil com, per exemple, quan fan qualsevol acte, parar davant de casa al Borràs i fer alguna cosa allà, o comentar-ho, Hi ha moltes maneres de mantenir la persona del Josep viva, no? Ell, bueno, ho ha dit moltes vegades, que ell no era ni millor ni pitjor músic que molts músics que van sortir d'aquí a Esparreguera. Quin és el problema? Que, com passa a molts pobles, hi ha molts músics que surten del poble, se'n van i no tornen.
Yeah.
I que es desvinculen totalment de l'activitat artística del poble, perquè, evidentment, professionalment, té una altra feina. Per tant, bueno, es desvinculen. I el Josep va ser d'una generació que era l'únic músic vinculat que es va quedar a Esparreguera i va veure que, al igual com hi havia necessitat que hi fes pa, hi havia necessitat que hi fes música. Aleshores va dir, pues vinga, pues fas escaramelles, pues, ui, que s'han de fer peces per la passió, pues començo a fer-les, ui, que haig de fer tot el d'això de l'església, perquè, és clar, que si hi ha la missa de festa major, que si hi ha la missa... Aleshores va anar veient que es necessitava música. Uh-huh. Que hi ha gent que vol cantar, hosti, doncs creem un Orfeó, doncs vinga, doncs creem un Orfeó, i què cantem? Doncs bueno, ja agafaré i faré les adaptacions de les diferents cançons i potser m'invento alguna cançó. Clar, ell va donar al poble el que veia que el poble necessitava, que era un autor, vull dir, ja fos millor o pitjor, autodidacta o no, però que donés la música que necessitava el poble, i és el que ell va fer. I per això realment s'ha de recordar, vull dir, segur que pots trobar autors amb una qualitat brutal, però aquesta... Per això el que sigui fill del poble, que se li vagi un reconeixement, és tan important, perquè és això, ell es va oferir totalment com a artesà musical i va aconseguir que això, que aquest poble tingués música. Si no, bueno, doncs passaria com Olesa. No vull rajar, és que no vull rajar. Però crec que hi ha molts pobles que no tenen això.
No, i tant, i tant. I és un llegat que no el pots encarregar i ja està, i que no, ara em toca ser alcalde d'aquest poble, vaig encarregar tenir aquest llegat, però això no funciona així. I després d'això de 40 i pico d'anys, que des dels 76 que es va estrenar, diguem, aquesta música original, que va fer per la passió, encara que venia d'abans, no?
Sí, va anar ficant cançons fins que ja va tenir tot el cos d'això, sí.
Clar, el fet que hagin passat tots aquests anys, aquestes dècades, i que ningú es plantegi que la passió d'aquí 40 anys tingui una altra música, ni d'aquí 40 ni d'aquí 400, segurament, no? Que, a saber, no? Perquè tampoc ho veurem. Però jo crec que això... Hosti, això és el més difícil, no?, d'aconseguir que...
Clar, no, no...
Perquè és una música magnífica des de tots els punts de vista, des del punt de vista popular, des del punt de vista teatral, des del punt de vista compositiu, no? O sigui, és de molta qualitat, penso jo, escoltant-la, no? Però a la vegada és que aconsegueix això que deies, no?, de que se't quedin les melodies, de que són músiques que són molt xiulables, que són molt fàcils de recordar, sí, en alguns casos... Sí. Però que tenen molta complexitat, també, clar.
Sí, sí, ell va aconseguir, pues, jo suposo que al llarg de molts anys, pues, afinar-ho tant perquè realment sigui la música que quadri més amb l'escena. Per això l'escena i el text estan... És un cos tan difícil de separar una cosa i l'altra, però ell va aconseguir, doncs, aquesta finesa de trobar-ho. Ell també sempre ho deia, no?, que, a part, ell sempre ho ha ofert i no ha cobrat mai. El Josep no va cobrar mai. Mai. Només va cobrar per les coques. Quan li demanaven coques a la passió. Però per la música sempre ho va oferir. Vull dir, i això també crea una... Perquè els anteriors, el Monés o el Mestre Pla, tota aquesta gent va cobrar. ¿Vale? Hi ha molta fàbula sobre aquesta d'això i tal. Fa molts anys a la passió els músics cobraven. ¿Vale? No era una cosa tan anòmala. Quan hi ha la qüestió dels diners pel mig, es crea una barrera... Jo entenc que, evidentment, un té una professió i, evidentment, pues, s'ha de pagar la gent que d'això. Però en un espectacle com La Passió, o en una cosa com Les Caramelles, o qualsevol cosa de caràcter més popular, podríem dir, el fet de posar-hi l'implicació dels diners pot crear barreres invisibles una mica difícils. Aleshores, una de les coses més estranyes també de La Passió és aquesta germanor, perquè tothom sap que està allà, igual com l'altre, com un sacrifici personal i com una responsabilitat personal, i que estem tots tirant endavant del carro. Ningú més que l'altre. I jo crec que això també fa tan extraordinari el fet de la nostra passió, i suposo que també el fet de les altres passions, no sé com funcionen, però crec que això és un valor molt important, i per això és un gran valor del Josep, que va donar d'una forma totalment altruista la seva música al poble, que evidentment hi ha la qüestió de l'ego. Com a autor, tu vols que la teva música sigui interpretada. Vale. Però bueno, hi ha molts autors que tenen molt d'ego, però també volen molts dinerets. Aleshores, aquests autors són més difícils, potser, de que un poble o una comunitat agafi aquest carinyo, i realment la banda sonora d'Esparreguera és el Josep Borràs. I és així. I és molt difícil, com tu deies, de que en un futur passi això. Pot passar? Sí. Pot haver-hi un compositor local que, pel que sigui, decideixi agafar, pues, aquesta feina i, a poc, durant moltes dècades, faci tot aquest camí. Però és molt difícil en el món actual que vivim. Bueno, ja veurem.
Clar, no, jo, des que vaig néixer, que vaig néixer aquí a Esparreguera i segueixo vivint a Esparreguera, és que per mi no es pot separar.
Sí,
no?
Sí, sí.
El fet de dir quin so té aquest poble de la música del Josep, no? Perquè quan era petit, doncs, ja surts a La Passió, ja sents la música de La Passió, vas a cantar Caramelles, vull dir, és que quan la sents és com que...
Sí, et desperta tots aquests records,
te'n recordes de la lletra i ho tens allà perquè és que ho associes això a aquest poble, clar, només faltaria, no?
Sí, i és inseparable d'aquests records, d'aquestes celebracions populars, i a seguida de La Passió, de Les Caramelles, no? Però la música, doncs, sempre ho diuen, no?, que a nivell artístic la música és una de les arts que més està vinculada amb els records, ja, que desperta molts records. Sí. No? I aleshores crec que justament la música del Josep s'ha vinculat enormement amb tots els nostres records de les celebracions populars del nostre poble. Aleshores escoltes una cançó o altra i et ve la imatge d'algun acte de La Passió o algun actor en concret fent alguna part, o els Diables, o les Caramelles, i això té un valor incalculable, crec jo.
Molt bé, doncs acabarem. Jo seguiria parlant de música.
Quan vulguis, eh?
Però sí que és important destacar, hem estat aquests últims minuts parlant d'aquest llegat i de la importància que té com a autor el Josep Borràs, però sens dubte aquesta entrevista l'hem fet amb tu per donar el valor també al teu paper, sense el qual doncs potser algunes d'aquestes cançons no s'estarien interpretant, o ho dic en el sentit d'això, dels 33 anys tocant, no hi ha una altra persona fent-ho. Sí, hagués pogut sortir una altra, però tu no has parat de sí, fer-ho, i continues fent-ho, i això és importantíssim també.
És el que deia, era que és un grup de persones que intentem remar en la mateixa direcció, però és veritat que per coses de la vida, el que sigui, és igual. Pues jo he sigut un puntal, quina paraula més, del fosso, i sóc el que més ha estat anys allà currant. Però bueno, és el que dèiem, no? Si no tenim a un grup de persones, la passió es tira endavant, perquè tots plegats tirem endavant. És veritat que jo he seguit molts passos del Josep, com a organista de la parròquia, com a organista de la passió, aleshores tinc els cabells blancs, bueno, hi ha, fins i tot algú em diu, tu ets el fill del Borràs, és el màxim que em poden... bueno, sí, m'ha tocat a mi aquest paper de seguir aquesta espècie de manteniment del seu llegat musical. Jo no sóc autor, evidentment, jo sóc intèrpret, però bueno, estic content de poder mantenir viu, ja sigui amb l'orga de la parròquia els caps de setmana, o amb les caramelles, que ja s'acosten, per cert, o bé amb la passió, pues, aquest llegat musical, bueno, és el que m'ha tocat. Pues, endavant.
Sí, bueno, t'ha tocat, però igual que ell hagués, dèiem abans, hagués pogut fer això o no fer-ho, no? Doncs tu també haguessis pogut agafar-lo o no agafar-lo, no?
Però aquesta tasca, sí, però quan ens tornem a veure em fotria una bronca si ho deixés que no ho vegis, per tant...
Vull dir que continues i això...
Bueno, però és el que et deia, si tu passes bé, realment. Clar. Si cada diumenge és un nou espectacle, si cada diumenge trobes amb gent que potser no has vist durant tot l'any...
Clar.
La passió és molt especial per això, perquè és una reunió de gent que potser només es troba durant l'època de passió i que disfruta doncs, portant aquest espectacle que des de fora sembla tan complex, però des de dintre és com tot barrodat. Dius, el miracle de la passió que sempre diem, no? Com pot ser que surti bé? Sí, és com un puzzle que de cop totes les peces prenen el lloc i dius, clar, perquè ha de funcionar així. I això és el que fa maco la passió, doncs, cada diumenge, no? I si doncs ho passéssim bé, doncs, estaríem fent altres coses.
No, l'altre dia parlàvem a la tertúlia aquesta de passió, no? Que des de fora, quan no estàs tu activament participant-hi, doncs penses, ui, quin sacrifici, no sé què, quin pal, els diumenges, al matí, no sé què. Però clar, al final, i elles ho deien, no? De dir, hosti, jo pensava, ningú es preguntaria perquè si et sap greu reunir-te cada any per festa major, per exemple, no? Hòstia, pues, per festa major sempre fem el mateix sopar, o no sé què, oi que no és un sacrifici, oi que no és una cosa que et sap greu repetir, perquè et fa molta il·lusió, estàs esperant que arribi aquella festa major, no? O el Nadal, o el que sigui, no? Doncs també hi ha moltíssimes persones en aquest poble que estan tot l'any esperant que comenci la temporada de passió.
Sí, la passió,
sense això no continuaria.
Si la passió no recompensés, ja no es faria la passió.
Clar.
Sí, i això ha costat molt de temps i ha costat molt l'esforç d'aquesta unitat de tots els col·laboradors de remar a la una, i jo crec que això, i fins i tot els nouvinguts, perquè cada any també entra gent nova, i queda bastant al·lucinant de dir, ostres, de la rebuda, de la feina que es fa a l'interior, de molta feina invisible. Per això deia que està bé doncs, entrevistar gent doncs, que dius, bueno, és una feina que potser passa desapercebuda, però sense aquesta feina, la passió, pues, hi hauria un forat allà.
Clar.
Aleshores, bueno, per això és tan extraordinari. Per això la passió per Reguera és la millor que es fa. Anava a dir la millor del món. Bueno, no arribaré tan lluny, però
perquè el
potser
món és molt gran, però potser
sí, perquè els alemanys són molt capquadrats. Sí, em sembla que les passions alemanes són, bueno... que al Josep li encantava, perquè tot el vinculat amb Alemanya, Wagner i companyia, però no sé, jo m'agrada més l'estil mediterrani, podríem dir, aleshores, bueno, potser alguna passió italiana, però...
Bueno, aquí igual tenim això, el millor del Mediterrani i el millor d'Alemanya.
Sí, curiosament.
La seva música, no?
Gràcies a la seva música, sí, curiosament.
Per això funciona tant.
Sí.
I per això és la millor. Molt bé, doncs, vaja, hem parlat de moltes coses
sí.
I això és el que volia, precisament. Vull dir que agrair-te, doncs, a David Llora aquesta estona i en nom, no meu, perquè només faltaria, sinó de totes les persones que en algun moment han estat a la passió, veient-la, tocant-la i col·laborant-hi, vull dir, saben que sense aquest compromís teu i sense aquest talent també per interpretar a l'orga, doncs, tampoc funcionaria. Vull dir que també serveixi per això, per parlar amb tu d'aquesta feina, que a més literalment és invisible fins fa pocs anys, que també s'aixeca el fosso al principi, no?
Vull dir,
que estàs allà sota.
Però jo quedo sota, eh?
Que tu estàs allà, sí, exacte. Sí. O sigui, és com que, hòstia, ensenya'm l'orquestra, però l'orga segueix sense aparèixer,
bueno,
no?
Ja, estic acostumat.
Vull dir, és una feina literalment invisible cada setmana allà.
Però se sent molt, per tant...
I
ja és això.
El que més se sent, no?
Exacte, o sigui, és igual. Ja pots ficar bona microfonia, que quan l'orga es peta a la sala és el que se sent més, per tant, jo ja em sento ben recompensat.
Molt bé, doncs això, doncs enhorabona. I...
No, encantat de venir. Gràcies. I quan tu vulguis, o sigui, si necessites algú que s'enrotlli, ja saps.
Vale, tindré... De tant en tant ens va molt bé aquí.
Per això,
un dia estona, ja et trucaré. Doncs això.
Merci. Molt bé, doncs gràcies a tots.